Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. El govern d'Àustria acaba de decretar el confinament de tota la població durant 10 dies i obliga tots els ciutadans del país a vacunar-se contra el coronavirus. L'executiu austríac ja havia confinat des d'aquest dilluns les persones no vacunades. La decisió s'ha pres després de l'augment constant de casos que s'estan registrant aquests dies. En les últimes 24 hores, un total de 14.400 persones s'han contagiat al país, assolint un nou màxim diari des de l'inici de la pandèmia. Els hospitals d'Àustria estan al límit. Ara mateix hi ha 2.700 pacients hospitalitzats per Covid, dels quals 486 són malalts greus atesos a les unitats de cures intensives, 28 més que ahir. En algunes regions del país, els hospitals estan ja al límit de la seva capacitat. A Salzburg, on es registra la incidència més gran del país, ja s'han creat comitès de triatge per decidir quins pacients entren a la UCI i quins no davant la falta de llits. Mentrestant, a Catalunya, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, preveu que la setmana vinent el govern decideixi si s'amplia o no l'ús del passaport Covid més enllà de l'oci nocturn. Argimon ho ha dit en una entrevista a la 2, on ha explicat que estan a l'espera de rebre l'informe del Consell Científic que assessora el govern en matèria de coronavirus per prendre la decisió. El govern ha de definir en quins àmbits s'amplia el passaport Covid i de quina manera. El conseller ha valorat que en cas que la decisió fos ampliar-lo, la seva posada seria senzilla.
I nosaltres, d'alguna manera, es decidís, condicional, posar-lo en marxa és molt senzill. És a dir, l'únic que fa, i això ho saben la gent de l'oci nocturn, és utilitzar una web app, una pàgina web o una app, on l'únic que fas és verificar que el codi que jo ensenyo, que el codi que jo ensenyo sigui un codi correcte i que no ningú l'ha manipulat.
D'altra banda, Argimon ha comentat que en aquests moments no seria prudent retirar la mascareta dels patis escolars i ha fixat la tercera dosi de la vacuna per majors de 60 anys i personal sanitari per principis de desembre. I encara sobre la pandèmia, torna a pujar un dia més el nombre d'ingressats als hospitals catalans i els nous positius tornen a superar la barrera dels 1.000. Avui hi ha a Catalunya 405 pacients hospitalitzats, 4 més que ahir, i a les unitats de cures intensives n'hi ha 6 més. En total en són 97. La velocitat de contagi puja a 1,47 i el risc de rebrot a 172 punts, 24 més que justament fa 24 hores. A les escoles hi ha 93 grups escolars confinats i 15.000 persones en quarantena. Un dels centres més afectats és l'escola Pompeu Fabra de Mollerussa, on un brot de coronavirus manté confinades 400 persones. I el PSC presenta finalment l'esmena a la totalitat als pressupostos catalans pel 2022, tot i que el partit es mostra obert a retirar-la si el govern de Pere Aragonès saber a negociar amb els socialistes. Anem cap al Parlament, allà hi tenim a la Judit Casella. Judit, bon dia.
Bon dia, el PSC se suma a la CUP i ja ha presentat l'esmena a la totalitat als pressupostos per al 2022, tot i que s'avindria a retirar-la si durant el cap de setmana rep alguna trucada per part del govern. Segons ha dit el cap de la formació, Salvador Illa, en una entrevista a Catalunya Ràdio, ha pres aquesta decisió perquè no s'entén que un president que fa bandera del diàleg no vulgui parlar amb el seu partit.
Es va produir aquesta entrevista dimecres a la tarda i el president tanca la porta al PSC. Això és bastant inaudit, no? Que el primer grup del Parlament de Catalunya no se li doni la possibilitat d'enraonar, de parlar, per fer uns pressupostos de país, uns pressupostos que superin els blocs, no?
És poc probable que el govern vulgui obrir negociacions amb el PSC perquè ho considera una línia vermella i només contempla com a vàlids els escenaris dels comuns o la CUP.
Moltes gràcies, Judit. Temps ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Compte enrere per al derbi entre Barça i Espanyol d'aquest dissabte. Aquest migdia, els dos entrenadors, Xavi Hernández i Vicente Moreno, es faran la tradicional foto prèvia a aquest partit. Serà a les dues del migdia al Camp Nou, l'escenari del partit d'aquest cap de setmana. La foto d'entrenadors torna aquest any. La temporada passada, amb l'Espanyol jugant a segona divisió, no hi va haver derbi. L'última vegada que va fer-se aquesta foto també va significar l'estrena a la banqueta d'un dels dos entrenadors. En aquell cas va ser la de Pitu Abelardo com l'Espanyol. La foto va fer-se a Cornellà al gener del 2020 i Ernesto Valverde, que era llavors l'entrenador blaugrana, va ser destituït 10 dies després. Per a demà, a l'espera de conèixer la convocatòria oficial, Xavi ja sap que no pot comptar amb Pedri, i pel que fa a l'Espanyol, són dubte que Idibare i Buley, els dos entrenadors, tenen previst fer la roda de premsa prèvia a les 3 de la tarda. I en bàsquet, segona jornada europea de la setmana per al Barça, els blaugranes visiten avui a les 9 al Villeurbanne francès, un equip que tenen atrevessat després de perdre els dos partits de la temporada passada. Els francesos han començat molt bé la temporada, actualment compten amb un balanç de 6 triomfs i 4 derrotes. Els de Cesc i Vicius, però, arriben al partit amb la moral ben alta després de la victòria suada davant el CSKA Moscou aquest passat dimecres. Per al tècnic blaugrana, però, haver tingut un dia menys de descans no ha de servir d'excusa.
Hay que empezar de cero y siempre es difícil. En esta situación quizá estamos un poco en desventaja, ¿no? Por jugar un día después de ellos, pero bueno, no puede ser ninguna excusa y hay que rotar jugadores y estar frescos y hacer nuestro juego.
El Barça viatja a França amb 13 jugadors, inclús Calates, que va acabar el partit de dimecres amb molèsties a la cama.
Moltes gràcies, Xavi. Més notícies a les 12 i us deixem ara amb el magazín del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta en el telèfon 669 56 17 68. Recorda, 669 56 17 68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669 56 17 68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Un altre punt de vista.
8 minuts ara mateix que passen de les 11, ben informats, sobretot després de conèixer aquesta última hora, aquest tancament a Àustria, tota la població confinada i també aquesta obligació a tota la població a vacunar-se. De fet, serà a partir d'aquest dilluns, durant 20 dies. Us anirem informant en el transcurs d'aquest matí, però ara ens centrem en un altre fet molt noticiable, i és que un any més, i ja en van 13, Catalunya celebra a partir d'avui una de les seves grans demostracions de solidaritat. Parlem del gran recapte d'aliments. Des d'aquest divendres fins al dissabte 27 de novembre, centenars d'establiments a tot el país es convertiran en aquests punts de donació de diners que posteriorment doncs, serviran per adquirir els productes alimentaris. Per fer-nos una idea de la importància d'una campanya com el Gran Recapte d'Aliments. De fet, l'any passat, perquè ens fem una idea, es van aconseguir més de 7.500.000 euros en donacions que al llarg del temps doncs, s'han transformat en més de 5 milions de quilos d'aliments per atendre 250.000 persones arreu del territori. El Gran Recapte d'Aliments s'ha convertit així doncs, en una gran iniciativa importantíssima cada vegada més, ja que malauradament doncs, cada vegada hi ha més persones que es troben en aquestes situacions de vulnerabilitat que no els permet ni una acció tan bàsica com és el fet d'alimentar-se bé i dignament. Per estrany que ens pugui semblar, però és així de bèstia i així de dur. Per parlar del Gran Recapte d'Aliments, ens escolta l'Oriol Berenguer. Ell és director del Banc dels Aliments a les comarques de Lleida. Oriol, bon dia. Gràcies per ser amb nosaltres en aquesta arrencada del Gran Recapte d'enguany.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
Avui, Oriol, és el primer dia del Gran Recapte d'Aliments, l'edició, com dèiem, número 13. Imagino que tot a punt, això ja està en marxa i la gent que ens escolta ja pot anar a fer les seves donacions.
Així és, avui arranca el tret de sortida d'aquesta 13a edició, que comptarà amb més de 3.000 punts de recollida d'aliments, bueno, de diners en aquest cas, perquè seguim el format de l'any passat, i que bé, que esperem, nosaltres considerem que és un dels més importants, els que hem celebrat, doncs ateses les circumstàncies actuals, no?
Clar, d'alguna manera, Oriol, tu ho estaves dient, aquest gran recapte d'aliments, que ha passat aquest gran recapte excepcionalment de diners, recordem-ho, no? L'any passat ja, marcat per la Covid, es va substituir aquesta recollida massiva d'aliments, el que estàvem acostumats a veure els voluntaris, no? Amb les armilles que estaven recollint aliments, i aquest any doncs continua aquesta campanya virtual de donacions monetàries, no? Aquest any la situació, afortunadament, doncs ha canviat una mica, tot i que no podem baixar la guàrdia.
Sí, així és. Nosaltres el que recuperem és presència de voluntariat. Nosaltres l'any passat pràcticament no vam poder doncs, tindre aquest testimoniatge que són els voluntaris, aquesta ànima de la campanya pràcticament, perquè les mesures sanitàries ens ho van impedir. Doncs, però sí que doncs, aquest any ens permet una mica ser-hi més presents. És cert que doncs, el seu paper serà més d'informar, de sensibilitzar i d'explicar també per què no podem fer la recollida d'aliments i sí que la fem, en canvi, doncs, amb donatius econòmics que es poden fer a caixa doncs, de cada una de les botigues dels supermercats que hi ha. No?
Per tant, Oriol, perquè quedi clar, això vol dir que no es poden fer donacions materials, diguéssim, materials d'aliments a les sortides dels establiments, oi?
Així és. No, nosaltres, a nivell, diguéssim, logístic, ens és impossible fer la classificació respectant un mínim de mesures.
Em sembla que hem perdut a l'Oriol Berenguer, director del Banc dels Aliments de les Comarques de Lleida, però és que aquesta hora ens ho estava explicant l'Oriol. Quina importància té el voluntariat? De fet, mireu, en aquest altre punt de vista, avui també volíem parlar amb un voluntari. De fet, a l'altre costat ja tenim el Pepe Martínez, ell és voluntari del Banc dels Aliments i ha col·laborat ni més ni menys en 4 edicions del Gran Recapte. Pepe, bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Estem recuperant la connexió amb l'Oriol Berenguer. Pepe, aquest any repeteixes i tornes a fer de voluntari. Ja has començat?
Sí, perquè, aviam, jo, a més d'estar en un punt d'un supermercat, doncs també estic ja 3 setmanes abans del dia del Gran Recapte, vinc aquí al Banc d'Aliments, però, aviam, els voluntaris envien un correu i s'apunten dient que volen fer de voluntaris. Aleshores, aquí estem 2 persones que els anem col·locant en diferents supermercats i en diferents torns d'hora. Llavors, clar, jo ja fa 3 setmanes que estic una miqueta doncs, treballant amb tot això del Gran Recapte. Després, si cal, doncs, també avui o demà en algun punt d'algun supermercat.
Sí. Clar, ens ho està explicant l'Oriol, no?, que els voluntaris aquest any teniu tasques possiblement doncs, més d'informar, no?, d'estar presents en aquests supermercats i d'alguna manera orientar, no?, la gent que us vulgui deixar aquest producte i dir no, aquest any no toca deixar productes, sinó fer Exacte. Aquesta donació vacunària, no, Pepe?
Sí. Els voluntaris costa una miqueta més, és més important perquè et vegin, això de que deia Sam Oriol, de visualitzar-ho, però s'ha d'animar, convidar la gent a col·laborar. I encara que és important, també la tasca és una miqueta més difícil. O sigui, que jo crec que també el voluntari té més valor en aquests moments, no?
Sí, mira, de fet ja et podem parlar amb l'Oriol Berenguer de nou. Oriol, què tal? Bon dia de nou.
Hola, bon dia de nou.
Oriol, que estàvem parlant ara amb el Pepe, no? El Pepe Martínez porta 4 edicions ja com a voluntari del Gran Recapte. Quina és la importància dels voluntaris en aquesta iniciativa solidària?
Bé, ho és tota, de fet és l'ànima d'aquesta campanya, no? La participació del voluntariat, ells són els nostres testimonis que estan a les botigues, que expliquen la realitat que nosaltres ens trobem en el dia a dia, que informen, sensibilitzen, i de fet el Gran Recapte és això, és una iniciativa de la ciutadania i per a la ciutadania, i per tant doncs, el fet de que doncs, tinguem entre cometes aquest exèrcit de voluntaris per tot el territori, per totes les botigues, doncs és l'ànima i és l'essència del Gran Recapte. No?
M'ha agradat això, d'aquest exèrcit de voluntaris. Oriol, se necessiten? Sabem que aquests dies hi ha hagut una crida, avui dia se necessiten? És a dir, en aquest tret de sortida encara es necessiten voluntaris pel Gran Recapte?
Bé, ara ja d'alguna manera la inscripció ja està tancada. Estaran presents només avui i demà. El voluntariat, la sensibilització, la fem els 2 primers dies
tot i que la recollida a botigues durarà fins al dia 27 de novembre. De moment hem tancat amb pràcticament 9.000 voluntaris, els 10.000 que volíem. Continua sent molta gent, malgrat les circumstàncies, que ho hem de dir, i tot i així doncs continuem rebent aquest escalf, no?, de tantes persones que venen a fer de voluntàries i que, doncs això, que s'obliden de les circumstàncies que estem vivint i venen a donar aquest cop de mà amb la seva col·laboració, amb el seu temps, no?, durant aquests dos dies.
Pepe, ho recordàvem a l'inici, 4 anys que portes fent de voluntari. Tu te'n recordes com va ser la primera vegada?
Sí, bueno, mira, un amic, jo em vaig jubilar i aleshores, al cap d'uns mesos, està jubilat. Un amic que, bueno, de Girona, en aquest cas, que col·laborava en el Banc d'Aliments d'allà, me'n va parlar. Me diu, home, si tens una miqueta de temps, doncs, bueno, de poder col·laborar amb el banc. I així va ser. Em sembla, doncs, que si tenia una miqueta de temps per ajudar i per col·laborar, doncs, amb una entitat que em sembla que fa, doncs, una gran tasca, i també amb una mica per responsabilitat solidària, doncs, em vaig decidir a fer-ho.
Pepe, que jo entenc aquests dos dies, justament, que suposa un esforç extra, d'alguna manera, és a dir, les hores i la feina que feu queden en un segon pla, no? Us dediqueu exclusivament a aquest gran recapte.
Sí, sí, efectivament, doncs, sobretot aquests dos dies, doncs, les altres activitats passen a un segon pla, i també es tracta, encara que, com deia l'Oriol, la inscripció està tancada, doncs està pendent dels diversos voluntaris que també se sentin una miqueta recolzats, i aleshores, doncs, bueno, són dos dies que s'ha d'estar per aquest tema, en recapte.
Perquè ens puguem fer una idea, quantes hores de feina i quantes jornades dediqueu, Pepe?
Mira, per preparar el gran recapte, aquestes tres últimes setmanes han estat tots els matins, pràcticament. I començar-ho a preparar una miqueta, doncs jo diria que ja mitjans d'octubre, inclús potser finals de setembre, ja en comencem a parlar.
Sí. Doncs Pepe Martínez, voluntari del Banc dels Aliments, que ha col·laborat en aquestes 4 edicions, moltíssimes gràcies per haver portat el teu testimoni avui al matí a Ràdio Estel. Que tinguis molt bona jornada, que vagi molt bé avui i demà.
Igualment, gràcies.
Us deixem, perquè sabem que, doncs, que el Pepe ja està immers en aquest gran recapte, com també ho està l'Oriol Berenguer, director del Banc dels Aliments a les comarques de Lleida. Oriol, d'alguna manera, clar, estàvem remarcant la importància dels voluntaris, però quina seria la crida també, doncs, aquells voluntaris que vulguin fer el seu donatiu? Per què hem d'ajudar en aquest gran recapte?
Bé, aquest gran recapte segurament és dels més importants que hem viscut. Ho és perquè, doncs, estem vivint una situació, doncs, d'inseguretat alimentària, de pobresa alimentària, doncs, amb uns registres més alts dels que hem tingut els darrers anys. I això és, doncs, com a conseqüència de la pandèmia i d'una situació d'emergència social que se n'ha derivat, no? També ho és perquè portem, doncs, molt temps amb un esforç pressupostari de les administracions que farà molt difícil, doncs, que puguin parar el cop i per tot plegat, no? Perquè també, d'alguna manera, doncs, la societat ha canviat una mica el paradigma mental i està pensant més en la recuperació que no en la gestió d'aquesta crisi social, i per tant el que nosaltres demanem és que, doncs, que es col·labori, que és molt important per poder fer front a aquest 2022, que també serà molt difícil per nosaltres, no?
De fet, Oriol, aquesta 3a edició, hi ha aquesta novetat important, i és que s'ha incorporat el petit comerç, no?, a la xarxa, sí, de punts de donació. Això suposa que augmenta i molt aquesta xarxa d'establiments que participen en el gran recapte.
Sí, això és la novetat. Nosaltres volíem, doncs, un tema pendent que teníem, que el petit comerç també pogués participar, també pogués col·laborar en aquesta gran iniciativa com és el gran recapte, i per això hem desenvolupat una aplicació que està en mans de tots els comerciants que vulguin participar, en la qual poden comptabilitzar totes les donacions que reben. El petit comerç, doncs, així s'afegeix amb un producte de proximitat, de qualitat, a nivell també nutricional, que també és un tema que és força important, i que el que faran és posar-se en contacte després, no?, o a través d'aquest aplicatiu amb les entitats socials del seu barri, del seu municipi, permetent així, doncs, canalitzar aquestes ajudes que rebin cap a les persones, doncs, més properes del barri, no?
Clar, a diferència de les primeres 11 edicions, les persones que decideixen col·laborar amb aquesta ajuda econòmica no veuen, no?, els aliments, però això és important explicar, d'alguna manera, Oriol, com feu per adquirir els productes amb els diners recollits?
Sí, és important. Jo entenc que també doncs, estem acostumats a les campanyes on les persones aportaven directament, no? Físicament, els aliments, la bossa la deixaven allí en el seu contenedor, i això doncs, et fa la sensació d'estar col·laborant. Però ens hem d'acostumar no només amb el gran recapte, sinó amb moltes coses. Ens estem començant a acostumar a fer tràmits d'una manera virtual. Aquí el que passarà és el mateix que quan fas una compra virtual, que tu dones uns diners i al cap d'uns dies doncs, t'apareix un missatge i et porta doncs, un producte. Nosaltres funcionarem igual. Les cadenes de supermercats es posaran en contacte amb nosaltres i amb aquells diners rebuts nosaltres farem les comandes d'aliments en funció de les nostres necessitats i en el temps en què nosaltres ho necessitem. Per tant, aquí sí que hem de dir que guanyem molta efectivitat. És a dir, nosaltres podrem planificar i d'acord amb les necessitats d'una manera molt més precisa. I per tant, doncs, en aquest sentit, nosaltres hi veiem també una part positiva. El petit comerç serà diferent. A través d'aquest aplicatiu, nosaltres posarem en contacte, com explicava abans, el comerç amb una entitat social que anirà a recollir aquells aliments. Doncs, per tant, podrem disposar d'aquestes entitats de peix, de carn, de verdures, de productes que són molt difícils de trobar i que, per tant, doncs, enriquirà d'alguna manera l'aportació d'aliments a les famílies. No?
Oriol, com podem identificar aquest petit comerç que estigui i adherit al Gran Recapte?
Bé, en principi, doncs, tots aquells que s'han adherit se'ls ha fet arribar doncs, una mica de cartelleria o, en tot cas, doncs, han posat algun identificatiu a la botiga. Per tant, quan nosaltres anem al nostre petit comerç, doncs, veurem de seguida si està o no adherit, també ho podem preguntar, però no tenim un mapa virtual per on dir quins són els petits comerços. És un tema que doncs, cada petit comerç s'ha encarregat doncs, de fer-ne la difusió entre els seus clients. No?
L'any passat vau recollir més de 7 milions 800.000 euros, que es van transformar en 5 milions de quilos d'aliments, tenint en compte doncs, la situació no? en què ens trobàvem, que estàvem parlant. Oriol, em sembla que l'hem tornat a perdre, Oriol Berenguer. Clar, avui és un dia especial, l'Oriol Berenguer ja està doncs, a mig d'aquest gran recapte, però això és la màgia de la ràdio. Oriol, t'hem tornat a trobar, eh? Oriol, bon dia de nou.
Sí, bon dia, disculpeu.
No passa res, sabem que és un dia intens, és un dia molt productiu. Oriol, no, et comentava això, l'any passat vau recollir més de 7 milions 800.000 euros que es van transformar en aquests 5 milions de quilos d'aliments. Clar, tenint en compte la situació en què ens trobàvem, en plena pandèmia i un moment tan delicat, són unes xifres que no sé si us esperàveu.
Sí, l'any passat va ser un any extraordinari per moltes coses, el nivell de mobilització i sensibilització de la població va ser molt alt, i sort en vam tenir. La veritat és que hem pogut fer front a un 2021 molt difícil gràcies a aquelles donacions que vam rebre l'any passat. Però doncs, aquest any doncs, esperem la mateixa reacció, la necessitem, de fet, la necessitem perquè el 2022 no serà més fàcil que el 2021.
Oriol, si et sembla, ja per acabar, recordem a tots aquells oients que ara mateix diguin que jo vull col·laborar amb el Gran Recapte, com podem fer la donació aquest 2021, si anem a la caixa d'un establiment o una parada al mercat i fem la donació en efectiu?
Sí, així és. Tenim diverses vies de participació. Del 19 al 27 de novembre, per un costat a les botigues de les cadenes de supermercats i per un altre petit comerç, podem fer aquesta donació en efectiu, que es transformarà directament en aliments. I també tenim el canal web obert des de l'11 de novembre i el mantindrem obert fins al dia 11 de desembre. Per tant, doncs, moltes facilitats perquè doncs, ningú que vulgui col·laborar doncs, perdi l'oportunitat perquè necessitem la participació de tothom en aquest gran recapte. No?
Recordem també que, com ens estava explicant l'Oriol, podeu fer-ho a través del web www.granrecapte.com i fer doncs, la nostra donació a la pestanya corresponent. Oriol Berenguer, director del Banc dels Aliments de les Comarques de Lleida, gràcies per acompanyar-nos i molta, molta, molta sort en aquesta nova edició del Gran Recapte que comença avui.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, 23 minuts, 7 minuts que ens manquen per arribar al punt de 11:45. Seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel i atenció perquè tenim una persona que vol demanar la paraula. Montse Pibernat, què tal? Bon dia. Bon dia. A veure si t'escoltem ara.
Bon dia, ara sí, ara.
Quina paraula demanes
demano
avui?
La paraula.
Ara,
doncs, ara sí.
Ara sí, quina paraula demanes?
Doncs mira, bon dia a tots. Primer, aquesta setmana, doncs, caminant per Barcelona, m'he fixat que ja són molts els carrers que tenen els llums de Nadal penjats a punt de ser encesos. I m'he dit, mira, buscaràs informació diversa sobre la paraula llum.
Fantàstic, doncs vinga, anem-hi.
Doncs mira, sí. Perquè si, no sé si t'has fixat que moltes ciutats ja preparen l'encesa de llums de Nadal aquests dies, eh, Mercè?
Si no m'equivoco, jo no sé, però em sembla que és la setmana que ve, el dimecres,
exacte,
concretament.
Sí, sí, però em penso que, saps aquella ciutat de Vigo, que hi ha l'alcalde, sí, aquell tan...
Tan aficionat,
tan
no,
aficionat als llums. Em sembla que ja avui o demà ja fan l'encesa. Doncs mira, a part de tot, també recordem que és una paraula d'actualitat setmanal, i et dic per què, per la pujada de preu del subministrament que hem de pagar tots per tenir llum a casa.
Sí, i justament, mira, la llum va tornar a batre rècords. Què et sembla? El mercat majorista. Per tant, Montse, ja veig que avui la paraula té un motiu ben clar perquè la demanis.
Això mateix. Doncs mirarem de posar llum a la llum. I vinga, comencem mirant la paraula. D'on ve? D'on ve? Doncs ve del llatí lumine, que ha anat evolucionant fins a arribar a llum. Però si t'hi fixes, en català tenim paraules de registre formal, sobretot termes formats directament del llatí, que comencen per lumen. A veure si també el cap alguna paraula.
A veure, espera't, a veure, si te'n sé dir alguna, per exemple, luminescència, podria ser aquesta?
Perfecte, luminescència, que fa referència a la intensitat de la radiació que emeten certes zones. O bé també fem servir aquesta paraula quan ens volem referir a un cos o a una substància que emet ell sol llum. I també tenim la paraula, per exemple, lumínic, que és un adjectiu que vol dir lluminós, i algun altre també. Però tornem a la llum.
Va, això, què és la llum? A veure.
Doncs tu has dit que és la llum.
Sí, per tant és femení, eh?
I ho subratllo ara, la llum en femení. Després us explico per què, tot i que molts oients ja sé que intuïu per on vaig. A la forma femenina, la llum és l'agent físic que constitueix una de les formes possibles d'energia, que és capaç d'impressionar els òrgans de la vista i permet veure els cossos que l'emeten. Per això, per exemple, diem la llum del sol ens il·lumina. I a part de ser una forma d'energia, que seria aquesta llum del sol, és també l'electricitat. I aleshores diem, ens han tallat la llum, i segurament direm properament el rebut de la llum d'aquest mes ha batut rècords a casa. I també diem, la llum del fanal és molt fluixeta, i en aquest cas volem dir la claror que fa el fanal. O Mercè, si estem en un lloc fosc, et diré, fes-me llum, que no m'hi veig, és a dir, que m'il·luminis aquí.
Per tant, Montserrat, quan diem, per exemple, la investigació ha tret a la llum tota la veritat, això estaria ben dit així?
Està molt bé. Aquesta llum femenina, la que significa energia, electricitat i claror, adquireix un sentit figurat ben consegüent i normal. Per això tenim aquestes expressions que fem amb la llum, com aquesta que has dit tu ara, de treure a la llum o fer sortir a la llum, que significaria alguna cosa així com descobrir, revelar, destapar alguna cosa que estava amagada. I fins i tot publicar una obra literària, per exemple, també es diu, no?, quan l'editorial treu a la llum l'obra completa de tal autor.
I el donar a llum, és a dir, el sentit de parir, el que en castellà seria això, no?, dar a luz.
Sí, sí, també és correcte, parir o donar a llum. I hi ha una forma molt bonica i literària que podria ser sinònima de néixer, que és obrir els ulls a la llum o descloure els ulls a la llum. I al contrari, morir és tancar o cloure els ulls a la llum.
Carai, Montse, una metàfora molt bonica t'ha sortit, eh?
Sí, sí, molt bonica. M'agrada. A mi m'agrada. També podem, fixa't que també podem donar llum verda a un assumpte.
També, eh?
Sí, quan diem que ha estat acceptat per altres esferes, per sí, exemple, no? Ja tenim llum verda, podem tirar endavant el projecte, no? Uh-huh. I és aquest, en sentit metafòric, la llum ens obre un gran camp per córrer. Des de dir al teu estimat o estimada que és la llum del teu cor.
Carai.
Fins a designar un període de la història. Si t'hi fixes, i anem enrere, al segle de les llums europeu, que va ser el segle XVIII, perquè segons els seus protagonistes es va començar a gaudir d'eines intel·lectuals capaces d'aclarir i d'il·luminar totes les qüestions o problemes. Per tant, segle de les llums. És igualment l'edat de la raó i de la il·lustració. I mira, i a la Bíblia, si ens hi fixem, al començament de la Bíblia, que és el primer llibre, el del Gènesi, on s'explica de manera molt literària la creació, després que Déu creés el cel i la terra, el primer que pronuncia Déu és que existeixi la llum, i la llum existir. I sense deixar l'àmbit eclesial, fixa't que Manresa, no sé si ho sabeu, que celebren la festa de la misteriosa llum.
Com és la patrona, no? Llum.
Exacte. Uh-huh. Es commemora cada 21 de febrer el misteri de la llum, que ho he hagut de buscar perquè no ho sabia. Es va produir l'any 1345, quan un raig de llum des del monestir de Montserrat va entrar a l'església del Carme de Manresa. I es veu que aquest fet es va interpretar com un senyal diví per posar fi a un conflicte entre la ciutat i el bisbe de Vic per una séquia que havien de construir perquè hi havia una sequera i, bueno, és llargueta la història. I cal dir, com tu deies, que moltes noies de Manresa porten el llum, el nom de llum.
Clar, i també suposo que hi haurà molts tipus de llum, també,
suposes,
no?
Suposes molt bé. Com que té moltes aplicacions tècniques, sí, doncs hi ha molts termes per designar la llum. Tenim llum càlida, llum blanca, llum monocromàtica, polaritzada...
Però això ja és de nivell, Montse.
Això és terminologia. Terminologia amb la llum. Si esteu interessats, doncs mira, aneu a consultar el diccionari o a internet, que us en fareu un tip de la llum, tipus de llums que hi ha.
Escolta, jo m'he quedat amb això, que deies, perquè estava pensant, clar, aquests exemples. Tu ens has remarcat al principi, recalcaves això, la llum, en femení. Per què ho deies,
exacte,
això?
Exacte, sí, certament. Us havia fet notar que parlaríem de la llum primer, perquè en català el nom llum tant pot ser femení com masculí, i tindrà un gènere o altre segons el seu significat. El significat femení és el que us he explicat fins ara, us recordo.
Va.
La llum és l'energia, electricitat i claror. Però en català també tenim el nom llum en masculí, el llum. I significa una altra cosa. Vol dir l'aparell que serveix per fer llum. Per exemple, tenia un llum d'oli que havia estat del seu avi. O bé, el nen és petit i encén i apaga el llum constantment. O un altre exemple.
No cal que sigui petit, eh?
No cal que sigui petit, també pot ser gran, sí. Sempre es deixa tots els llums encesos. Hi ha també tipus...
Aquest també és un clàssic.
Aquest és un clàssic a totes les cases. Hi ha també tipus de llums, és a dir, tipus d'aparells. Tenim el llum de paret, el llum de peu, el llum de ganxo, que aquest és ben antic.
Val, i una cosa, un dubte que tinc ara. Quan parlaves d'encendre el llum... En català, a vegades, sento que la gent diu... dona el llum, no? Quan vol dir, doncs, això, que algú il·lumini l'habitació.
Sí, sí, doncs fas bé, de dubtar, sí. Perquè donar el llum no és correcte en el sentit d'encendre el llum. Això es diu en castellà dar la luz, no? Dar la luz, que no me veo, no? Que no veo. En català cal engegar o encendre el llum i apagar el llum. També es pot dir perfectament obrir el llum i tancar el llum. Però fixem-nos que molt sovint el que diem és encén la llum, apaga la llum. I parlant en propietat, que ho diem en femení, parlant en propietat cal dir que el que encenem i apaguem és l'aparell. Per tant, cal dir encén el llum, apaga el llum en masculí. Tot i això, és cert que el que s'encén és l'electricitat, és la llum,
sí,
i per això ens fa dubtar. Però el bon parlar, que aquí també he de fer una mica de bon
home,
parlar...
Home, sí, has de fer aquí pedagogia,
dir, Sí, ha de dir apaga el llum o encén el llum.
Fantàstic.
Doncs a veure, més cosetes. Segueixo amb el masculí, el llum. També és masculí en determinades expressions que tenen un sentit figurat i que fan referència a persones, com ara, per exemple, ser un llum, que jo no ho faig servir gaire... perquè no sabia, que no li hauria donat aquest sentit.
Sí, perquè què vol dir ser un llum?
Vol dir ser un inepte. I jo potser li donaria un altre sentit.
És totalment contradictori, no?
És metafòric, sí. Aquest és un llum,
aquest
no?
És un llum.
Sí, no, per inepte. Jo no ho havia fet servir mai. Però aquesta altra expressió que et diré, sí. Està com un llum, que vol dir no ser-hi tot, oi? No està bé del cap, aquest. Està com un llum, aquest el fet servir. Quan una cosa és estupenda i fantàstica, recordo que podem fer servir l'expressió això és oli en un llum, que és el que en castellà en diuen es mano de santo, oi? Per exemple, en català, no? Quan una cosa està superbé, escolta, això és un oli en un llum. Fantàstic. Va, i ja vaig acabant aquest petit tastet de llum que us he fet avui amb un refrany.
Va, sisplau, il·lumina'ns.
Ah, molt bé, bona aquesta. Doncs a veure què et sembla. Aquest és molt bo. El costum fa veure llum allò que és fum.
Molt ben trobat, sí, sí.
Sí, sí, penso que és molt ben trobat. I aquesta altra. El sol de juny estalvia llum. Cert del tot. I mira aquest. Llenya verda fa bon fum. Llenya seca, bona llum. Avui, els refranys que et porto són certificats per l'experiència.
Ah, sí?
Saviesa popular de la bona. Guaita aquesta altra.
A veure, una altra.
La llum de lluna ni eixuga ni madura, que vol dir que la llum de la lluna només fa claror. No fa madurar el res.
I, de fet, aquests dies tenim lluna plena. Mira, aquesta
sí,
llum de...
Sí, molt bé, molt, mira, tot en quadre. I per acabar la secció, la recomanació final.
A veure, quin consell ens dones?
Doncs que aneu amb compte, perquè les desgràcies poden sobrevenir en qualsevol moment. I per això diuen que, per caure, no cal la llum.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Si el Black Friday és un divendres, per què comencen a bombardejar ofertes el dilluns?
Sí, sí, però com que Black Friday? Si després dura dues setmanes.
Per què no et facis un embolic? Renfe llança la seva gran oferta des d'ara mateix. Només del 15 al 19 de novembre. Milers de bitllets a un preu increïble perquè acabis l'any estalviant i comencis el 2022 viatjant per molt menys. Només del 15 al 19 de novembre. Ni Black Friday, ni Black Friday. Entra ja a renfe.com.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
I ho explicaràs? Si et pregunten, tu ja ho tens clar. Tu escoltes Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Catalunya Central, 93.7.
Que passen de 2:15 to 12 del matí. Mira, ara parem atenció a un concert Olga Vallejo ben particular que per cert tindrà lloc demà a la Basílica de la Mercè.
Ho has dit bé? A la Basílica de la Mercè. No és un concert qualsevol. Castanyoles i música clàssica. T'imagines aquesta combinació?
La veritat és una proposta molt, molt, molt innovadora. A mi m'està agradant, aquesta proposta que ens fas pel cap de setmana. I el millor de tot és que podríem dir que és un concert benèfic. El que recapti, doncs, és per Càritas Parroquial. I avui per això, no?, hem convidat a una convidada molt especial.
És la Mar Bezana, que és professora i concertista de Castanyoles. Mar, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I moltes gràcies perquè ens estàs atenent sortint de l'assaig. Em vas dir 2:15 to 12, és una... no m'acaba d'anar bé. Va, sí, sortiré. Gràcies.
I estem fent un últim assaig.
Ah, és això que sentim de...
No.
Ah, no, el que sentim de fons és la música que hem baixat nosaltres. Perdona.
Un moment, sí, perquè si no fa molt de soroll.
Escolta'm, quin és el repertori?
Bueno, la veritat és que hem escollit un repertori una mica especial... Perquè, clar, nosaltres tenim un espectacle que es fa en teatre, que es diu Dark Castanets, i recomano que tothom el vagi a veure perquè és sorprenent totalment. Però al ser una ocasió especial, com és la Basílica de la Mercè, bueno, perquè és que tots som de Barcelona,
clar,
i ens fa molta il·lusió, pues hem escollit un repertori que hi ha una miqueta de música clàssica i una miqueta de música de cinema.
I les castanyoles es poden adaptar a qualsevol tipus de música? Perquè, clar... Estem poc acostumats, no?, a sentir castanyoles.
A qualsevol, sí. La veritat és que és un instrument que s'adapta a qualsevol tipus de música, no? De fet, a l'espectacle nostre hi ha des de música clàssica fins a música pop-rock amb castanyoles.
Com, per exemple, Marc, quins són els títols que podrem escoltar? Ara ens has cridat l'atenció,
sí,
eh?
Sí, cinema...
Música de pel·lícula, també.
Sí, bueno, de pel·lícula toquem la marxa imperial de Star Wars, Pirates del Caribe, demà estrenaré El Senyor de los Anillos, una de les peces del Senyor de los Anillos, Missió Impossible, bueno, diverses pel·lícules. I la veritat és que encaixen molt bé les castanyoles amb això.
Tu ets una de les poques intèrprets dedicades a aquest instrument tan desconegut, sobretot com a solista. Tocar les castanyoles és molt més complicat del que sembla?
Molt més, sí. La gent es pensa que perquè en seguida fan soroll, no? Tu que fas una castanyola, te la poses i clac, 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 clac. Però tocar-les bé és com qualsevol instrument, com el piano, com el violí, com la guitarra, com qualsevol altre instrument, requereix d'una tècnica... I més un instrument que diguem, entre cometes, que fa soroll, no? Llavors, sonar bé perquè no faci aquest soroll estrident que estem acostumats a sentir, no?
Hi ha alguna edat recomanada per començar? Perquè si ets molt petit, deu ser especialment complicat coordinar els dits.
Sí, el seu és amb 8 anyets. El meu fill ara li estic ensenyant, que en té 8, i tenen la maneta petita, però la veritat és que és l'edat ideal, però tinc gent de totes les edats, que toca les castanyoles des de 8 fins a 70 i pico. O sigui, la bona edat és bona per tu.
Però, i Mar, tots podem aprendre a tocar castanyoles? Perquè jo ho veig tan complicat. Si us haig de dir, el ritme, saps? És que ho veig molt, molt difícil.
Tot, com qualsevol altre.
Sí? O sigui, es pot aprendre...
...facilitat que altra, evidentment, no? Però sí, sí, tothom pot aprendre, clar que sí.
El concert és demà dissabte, 8:45, a la Basílica de la Mercè, a Barcelona. Sí. És un concert promogut per la germanor de Nostra Senyora del Rocío de Barcelona i és taquilla inversa per Càritas Parroquial. Per tant, si és taquilla inversa, vol dir que el públic decideix, no sé si a l'entrada o a la sortida, quan vol aportar per allò que ha estat veient i gaudint.
No sé, jo sobretot li vull donar les gràcies a la Lucía, que és la germana major de l'Hermandat, que és la que ha promogut el concert, i bueno, tota l'Hermandat, evidentment, però especialment a ella, que és alumna meva, i s'està volcant en cos i alfa perquè aquest concert surti súper.
Doncs esperem que sí, que surti súper, com tu dius, demà a 8:45 a la Basílica de la Mercè, aquest concert de castanyoles i música clàssica. Mar Bezana, professora i concertista de castanyoles, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
Doncs vinga, ara mateix, res, 20 minuts, ja ens situem al punt de les 12, o que és el mateix, 5 minuts ja ens situem a 11:45, i és divendres, per tant, aquí al matí a Ràdio Estel tenim matrícula oberta.
Matrícula oberta.
Els divendres, com sempre, aprofitem, com dèiem, que tenim matrícula oberta per parlar d'educació. Ens acompanya Jelena Pagès. Ella és professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Què tal? Molt bon dia, Anna.
Hola, bon dia, Mercè, bon dia, Olga, com esteu?
Doncs estem bé, tot i que parlarem d'un tema que potser ara hi ha gent que es tensarà. Parlarem d'exasperació. I és que hi ha una sèrie d'elements que combinats s'han convertit, podríem dir, en una bomba de rellotgeria i el resultat final, al final, el que passa és que és difícil de gestionar, que són situacions que a vegades ens trobem amb els fills. Diríem que hi ha una sèrie d'elements en acció. Un podria ser el confinament, un altre que ara sembla que el tenim diluït en la memòria però que ha estat determinant, un altre la pandèmia, que encara ens acompanya, la manca de límits, que a vegades és prèvia això a la pandèmia, tensió i segurament podríem afegir-n'hi algun més. I després, el resultat d'aquesta combinació és l'exasperació. He buscat sinònims d'aquesta paraula, exasperació. Sinònims, per exemple, podrien ser irritar, crispar, exaltar. I aquesta exasperació segurament està acompanyada de desesperació. Ara estic seguint aquí l'esperit de la Montse, que és sinònim d'abatiment, de crisi o de desànim. Tu què diries que és aquesta exasperació de pares i mares?
A veure, s'han produït canvis en les fórmules de convivència que havíem conegut abans de la pandèmia, molt grans. Abans de la pandèmia la gent entrava i sortia de casa. I les trobades familiars acostumaven a ser ben poques. Això la pandèmia ho va canviar radicalment. De cop i volta la gent es troba a casa, es troba cara a cara amb la seva parella, amb els seus fills, i en un àmbit més o menys reduït. I aquí s'han d'inventar noves maneres de tractar el que abans quedava per fora, doncs tot per dintre.
Clar, perquè en general la pandèmia, la incertesa que ha suposat, la por a vegades, i haver d'adaptar-nos tots en uns horaris que no estàvem habitualment convivint, havent de treballar en teoria, havent d'estudiar, perquè no és el mateix cap de setmana, que tenir vacances, que canviar el nostre dia a dia dins de casa, a vegades amb manca d'espai o de mitjans, falta d'ordinadors per treballar, per fer els deures, i tot això no ha estat gens fàcil, no?
No, sobretot perquè moltes de les coses que passaven abans i que podien molestar puntualment passaven a fora de casa, passaven a l'escola. Puntualment a l'escola podien cridar-te perquè el teu fill s'havia portat malament i llavors quan anaves a l'escola a parlar, etc. Però els nanos expressaven malestar o disconformitat en altres àmbits i espais. I en aquests moments, sobretot després de la pandèmia, diríem que es va concentrar tot en el mateix espai i temps. I no és una molèstia puntual, sinó que és una molèstia que ve, que s'expressa de forma repetida i perquè aquí estem parlant no solament d'una falta de límit, sinó de la gota que acaba per fer vessar l'aigua del got, no? I llavors aquí sí que es produeix aquesta exasperació.
Clar, Anna, quins consells ens donaries tu per no arribar a aquesta exasperació com a pares, com a tiets, com a avis?
A veure, s'han d'inventar fórmules cordials de relació. Tractar-se amb educació, encara que ens coneguem molt i tinguem una relació molt íntima, és important. Però també deixar espais i mirar de posar una certa distància en respecte de les coses que més poden irritar-nos o exasperar-nos. N'hi ha una que és especialment problemàtica i que els pares i mares de joves adolescents coneixen molt bé, que és aquest vincle que tenen privat, tan privat, que tenen els nois i noies amb l'aparell tecnològic.
Amb l'aparell tecnològic.
Cal concretar, perquè...
Estava esperant. Què serà? Què serà?
Sí,
he pensat, què serà?
Sí.
Pensar que diries amb els seus amics, perquè, clar, l'adolescència, sobretot, és aquell moment, no?, que els pares sovint passen a ser l'enemic o algú que abans tenies a dalt de tot i baixa posicions ràpidament per posicionar-se al capdavant els amics.
Sí, però ara això ha canviat. Ara no, ja no s'imiten els amics, sinó que s'imita el TikTok. I llavors aquí tenim una distorsió a les formes de relació que acaben també per afectar la família. És veritat que els nois i noies es repleguen en si mateixos, prenen una distància dels pares i de les mares per poder pensar noves maneres de viure i també en una certa crítica, no?, per millorar el que ells han vist a casa, que això sempre és bo. Però aquesta alienació, en realitat, és una forma d'alienació, no?, de quedar abstret en un altre món, que és el món tecnològic, d'uns amics, suposadament amics, que actuen a través de l'impacte del que fan. Doncs, esclar, això no té res a veure amb el fet de seure a parlar o sortir a passeig junts. Estar junts de maneres diferents, sense que estigui planificat, és important i és interessant.
Clar, d'alguna manera ens estaves parlant, no?, aquesta relació entre pare i fill, però és que ara s'hi suma aquest tercer actor, que seria l'aparell tecnològic. Mm-hmm. Clar, com es gestiona aquesta relació a tres, Anna? Com es marquen aquests límits, no?
No hi ha una fórmula estàndard per tothom igual, perquè depèn de les famílies, depèn de l'ambient i del número de fills i de com és la relació entre els pares, però hi ha una manera interessant que és compartir coses de la tecnologia. Compartir coses de la tecnologia. Mira, avui ha sortit això, ho has vist? I aquí què passa? O ha sortit aquesta notícia? O... A veure, ensenya'm això de l'Insta, perquè ara m'he fet d'Instagram i no sé com s'ha de fer exactament això de les fotografies, com funciona. Ells saben molt més que nosaltres, però el que no saben és des d'on, des de quina posició ells es relacionen amb això. I nosaltres sí que podem donar alguns elements. Si ens mostrem interessats per algunes de les activitats, no un interès fals, un interès real, potser es poden compartir algunes d'aquestes coses.
Sovint els pares, la seva primera idea és limitar sobretot el temps amb aquests aparells tecnològics, i potser no es tracta tant del temps, sinó, hi haurà d'haver un límit de temps, però no tant el temps, sinó el que fan en aquest temps i que els acompanyem, sobretot des de que són petits, perquè sàpiguen que això no només és un consum passiu, no?, d'anar passant imatges, sinó que pots fer coses amb aquesta tecnologia que potser estan relacionades amb els teus interessos del món no tecnològic.
I tant, i tant. O sigui, hi ha nens i pares, per exemple, que comparteixen una passió pels animals, pel món de la natura dels animals. I hi ha moltes coses a YouTube i també a Instagram, fotografies, coses meravelloses, d'ocells, d'elefants, i els nens i les nenes poden compartir això amb els pares. És veritat que s'ha de gestionar el temps, però no crec que aquesta sigui una... O sigui, està bé, però com a tàctica puntual. Jo crec que, més enllà de la tàctica puntual de fins aquí, difícil, perquè els nens no s'autoregulen tan fàcilment, i això els pares i les mares ho estan constatant, sinó trobar interessos comuns.
Per tant, Anna, recomanes als pares, tiets o avis, que es facin del TikTok?
Bueno, que sàpiguen una mica de què va el TikTok. Si els seus fills estan al TikTok, o almenys parlar amb els nens de vosaltres esteu a TikTok,
sí,
i això,
sí,
el TikTok,
sí,
què és?
Que és que, no? Sí, que es fabriquin, si més no, intervenir amb ells, no?, d'alguna manera, que, buscant un punt en comú, no?, sobre la xarxa.
Exacte, sí. Uh-huh. Un punt en comú, però mostrar un interès genuí. Perquè el que fan molts pares i mares és dissimular un interès que no existeix per ells. Si mostres un interès genuí pels nanos i pel que fan, ells responen bé sempre.
Començàvem parlant d'exasperació de pares i mares, però en aquest procés d'establir límits, que potser no cal ser autoritari, ja ho sabem, no? Però en aquest procés d'establir límits és curiós que a vegades l'exasperació se'n va cap a l'altra banda, cap a qui va rebent aquests límits, que en principi és el que no voldria rebre bé. Hi ha una pel·lícula que ho explica molt bé, la pel·lícula en si, que podem no mirar-la, però que el tràiler ja ens dona l'essència d'aquesta exasperació que suposen els límits i els no dels pares cap als fills.
Si algo he aprendido sobre ser madre es que los padres y los hijos...
No.
Siempre discrepan en una cosa.
No.
Las normas. Pero decir no 50 veces por hora, no. De ningún modo. De eso nada. Es parte del trabajo.
No.
Pero todo esto está a punto de cambiar.
¿Te suena lo del día del sí? Es que los padres dicen sí a todo lo que les piden sus hijos durante 24 horas.
¡Es brutal!
¿Cómo es que nunca lo había oído?
Los días del sí son divertidos y papá y mamá son un muermo.
Somos muy divertidos.
Ai, això de la diversió. Potser és que els pares no han de ser divertits. O sí, però combinant-ho això amb els nois i els límits. Per tant, és complicat, Anna.
Sí, a veure, aquesta pel·lícula té una mica de trampa.
Sí, ja té bastanta.
I és una pel·lícula americana d'aquestes pel·lícules, doncs, bueno, que al final ho porten tot a l'extrem. La moralina d'aquesta pel·lícula és que no hi ha sí sense un no. I no hi ha un no sense un sí, és a dir, que s'han d'alternar. El sí de manera absoluta i arbitrària no té cap significat, i el no de manera absoluta i arbitrària tampoc. El que es tracta és de determinar en quines circumstàncies s'ha de posar un límit, i el límit pot ser un no, o pot ser un gest, o pot ser una forma de simplement marcar, puntuar. I el sí també implica que hi ha coses que es poden fer, però en la relació amb els nostres fills, en la relació amb els nostres estudiants, l'important és com ens hi aproximem. Aquestes formes d'aproximació a l'altre és el que realment compta. Els nanos responen bé si els tractes bé.
Estàvem parlant d'aquests límits. Suposo que qui va combinar aquests nos amb aquests sís i aquests sís amb aquests nos, el confinament se'ls va fer més lleuger.
Bueno, és que si tu tens clar on està el teu lloc, sabràs aplicar un criteri que no serà arbitrari. El criteri arbitrari és quan tu dius que no i després fas una altra cosa. Demanes que et mostres exigent i després aquesta exigència no la mantens. Llavors ens trobem en un món on falten adults. Adults en el sentit de persones que es puguin fer càrrec dels més petits i que emmarquin la relació amb els petits en un sentit de protecció i també de defensa de la vida d'aquests nens tan petits. Llavors al final tothom vol ser petit, jove i enrotllat. I en un món d'aquestes característiques es fa difícil situar on és l'acció educativa.
És curiós, que fàcil és la teoria, quan la sents penses, ah, sí, això ja ho tinc apamat, eh? Fàcil, i quan ja arribes, passes la porta de casa, dius, ui, a veure, aquella teoria...
I també, ara, d'alguna manera, Olga, clar, depèn de l'edat que tinguin els nostres fills, també es veu diferent, perquè jo he sentit més d'una vegada dir, ostres, però sí, no? Dir-li, per exemple, a la meva neboda, però si tens uns pares molt divertits, que ara ho veus, des de fora es veu d'una manera, però tu, depèn de l'edat que tinguis, la meva neboda és adolescent, acaba de fer 15 anys, sí. I per elles són els pitjors pares del món.
I no l'entenen.
No, són uns sossos. Clar.
Això és fantàstic. Sí, ha de ser així, d'aquesta manera. Arriba un moment en què els pares es converteixen en persones que veiem de carn i ossos, no? Ja no són els meravellosos pares que ens acompanyen i que són com figures mítiques, no? Però això forma part de la vida, és normal. El problema dels pares i les mares, jo crec, és que molt sovint, i en això m'incloc també, ens autojutgem, és a dir, estem massa pendents de què fem com a pares i mares. Com si ens juguéssim una miqueta la nostra pròpia dignitat o capacitat a l'hora d'educar. I mira, a la Viena de principis del segle XX, Freud va rebre una dama de la burgesia austríaca que estava desesperada, tenia dues filles de 15 o 16 i no sabia què fer. I Freud li va dir, senyora, no pateixi, faci el que faci, ho farà malament.
Exacte.
I com volíem dir, bueno, relaxis, no? És a dir, no estigui tan pendent del que fa, si això està bé o està malament, si va bé o no va bé, perquè els pares i les mares el que hem de fer és estimar els nostres fills al màxim i intentar acompanyar-los sabent que ens equivocarem moltes vegades, i en això consisteix també la tasca de ser pare i mare.
Anna, la bona notícia és que això canviarà, és a dir, que aquesta nena de 15 anys, quan es faci més gran, no?, aquesta idea dels pares sossos que no m'entenen, no, és un estat temporal, no?
és un estat temporal per alguns nois i noies. Per d'altres, acaba la ruptura.
Clar, però sí que com es pot controlar grans, això? Com poden els pares controlar? D'acord.
Els pares no poden controlar absolutament res, jo no crec en el control dels pares, sí que crec en les formes d'experiència familiar. Llavors, les famílies van canviant al llarg del temps, passen coses, hi ha esdeveniments vitals. També depèn de la vida que faci aquesta noia o aquest noi fora de la família, un cop s'hagi independitzat. Llavors sí que es recuperen coses, però no seran mai iguals que abans, i aquesta és, això també és l'interès. No? Llavors jo més aviat suggereixo restar oberts a la novetat i no jugar-se tant la pròpia imatge.
Avui al matí a Ràdio Cel, aquí a Matrícula Verda, estem parlant amb Anna Pagès, professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport de Blanquerna Universitat Ramon Llull. I Olga Res, ens queden 5 minutets, que ens han passat volant, aquest Matrícula Oberta.
Sí, avui un Matrícula Oberta que hem estat molt centrats en la família fins ara, però podríem anar una mica també a l'escola, perquè tot està connectat, d'aquí poc en parlarem. D'aquí una hora estarem parlant de connexions amb l'Anna Pris, però clar, el que passa a casa també ho noten els mestres quan els nanos arriben a l'escola. M'imagino que aquest és el segon curs després del confinament i les tensions que hi ha hagut, els neguits, els han arribat als mestres també.
Sí, els mestres es queixen molt de les famílies, ja us queixaven abans de les famílies, però ara sembla que una mica més. És a dir, hi ha com un desbordament. I quan els mestres criden els pares i les mares d'entrevista, aquests pares i mares també es desfoguen a l'escola una miqueta.
I és important que hi hagi aquesta comunicació família-escola, tot i que avui crec que era el punt avui que llegíem, que els mestres se senten desbordats, que havien fet una enquesta i que no tenen temps, perquè clar, m'imagino que també les famílies reclamen aquesta comunicació i a vegades reclamen molt més que comunicació i els mestres han de fer moltes coses perquè a més ara la docència no consisteix només a posar-te dalt d'una tarima i explicar el que saps, sinó que totes aquestes classes que són molt més enriquidores tenen molta més feina al darrere.
Sí, sí. Hi ha un desbordament generalitzat. La gent està al límit. I això és un fenomen que hem comprovat després de la pandèmia. L'escola segueix sent una estructura d'acollida, és a dir, un lloc on la crisi de confiança que es viu en l'ús social ha de quedar una mica acompanyada, no? I els pares i les mares busquen en l'escola respostes que en la seva vida estressada molt sovint no troben, i els mestres a vegades estan tan desbordats també que no tenen prou temps com per acollir aquests pares. I en aquest sentit defenso la cordialitat com una forma possible d'inventar nous espais i temps en aquesta mena d'histèria general en la que estem vivint.
Anna, com podem tornar aquest ambient de calma i cordialitat a casa, diguéssim?
A casa, si les coses no van bé, s'ha de veure per què. Però crear espais crec que és una cosa interessant. I sortir molt, ara s'ha de sortir molt. Uh-huh.
Crear espais vols dir espais on tinguem temps de no estar pendents de res i que sorgeixin converses.
Sí, avorriment, temps on no es fa res en concret ni en particular, sinó que, no sé, pots veure una pel·lícula, menjar-te una pizza els divendres al vespre, fer coses que siguin no solament d'oci en el sentit de que l'oci també es gestiona, sinó espais gratificants de silencis compartits.
De totes maneres, saps que quan hi ha aquest silenci compartit, sempre surt una veueta que va dient, m'estic avorrint.
Ah, això és fantàstic. M'estic avorrint. Això Rousseau recomanava avorrir-se molt.
És recomanable avorrir-se? Jo quan dic als meus fills, això és boníssim, se t'estan generant noves connexions al cervell fruit de l'avorriment. I saps què em responen? Dius, saps què se m'acaba d'acudir amb aquesta nova connexió? Que hauria de deixar d'avorrir-me. I llavors...
És bona aquesta, m'agrada, és bona.
Estem en un loop infinit.
Anna Pagès, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
A vosaltres, noies.
Aquí al Matrícula Oberta. Cuida't moltíssim.
Perfecte.
Bon cap de setmana.
Igualment, bon cap de setmana.
Mira, parlant de connexions, al Gavallejo, què et sembla? Si d'aquí res parlem amb la periodista Elena Neira...
Meravellós.
Que ja la tenim per aquí...
Ja la veig.
Professora de la UOC, que per cert, jo no sé si tu eres amant d'aquesta sèrie, és a dir, estava, no, abans ho has dit, no? Estaves, però...
Jo la vaig començar a veure, el que passa és que era aquella tensió que a mi em posava molt nerviosa. I crec que després ja va començar a ser hores molt estranyes i vaig deixar de veure-la. Ara potser podria intentar-ho.
Fixa't tu, que estem parlant de Twin Peaks. D'aquí res en parlarem avui a l'Espai i tu que mires amb Elena Neira al matí a Ràdio Estel, perquè és una sèrie que han passat els anys i tot i així, tu sabies que la gent encara doncs, es va crear com una comunitat que encara es reuneixen?
És al·lucinant. És increïble el que va aconseguir aquesta sèrie en un moment en el que no hi havia plataformes ni xarxes socials
de
com
fet,
ara.
Clar, és el que dèiem, es veia per la televisió, o sigui, només ho podies veure per televisió, no?
I és això de David Lynch que almenys a mi em passa, que no l'entens però t'atrapa i vols seguir entrant en aquell univers
fins
seu.
Fins que l'entenguis, no?
I com no l'entens mai, doncs no pots sortir.
Doncs fixa't que aquí res, parlarem de Twin Peaks avui i tu que mires, també després connectarem tot amb Anna Pris Magrinyà. Això és el que t'espera si et quedes amb nosaltres aquí a passar el matí a Ràdio Cel, al punt de les 12, pregària de l'Àngelus, i també ens posarem al dia amb les notícies amb Sílvia Muñoz i Xavi Toscano. Fins ara.